Són les 8. Bon dia des de l'estudi de Ràdio Capital.
Bon dia de crema solar i gorra. La setmana comença arrossegant la calor del cap de setmana passat com si fóssim a la canícula.
Bon dia, què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 14 de juny. Comencem una nova setmana aquí a Ràdio Capital. Ho fem avui amb un programa molt complet. Per començar, una de les primeres coses que farem serà felicitar el Club Hoquei Palafrugell, que va aconseguir ahir la permanència a l'Hoquei Lliga, la màxima competició d'aquest esport a Espanya. Avui al supermatí podrem parlar amb l'entrenador de l'equip, Xevi García, que ens explicarà com van viure un partit tan important i també, clar, la victòria des d'aquí, des de l'estudi de Ràdio Capital de Palafrugell. Serà una entrevista que no només podreu seguir per la ràdio, sinó que també podreu veure en directe a través de les nostres xarxes socials com Facebook. A part d'això, us portem totes les notícies del cada setmana, que són moltes. Entre d'altres, farem un repàs de com està la situació pandèmica al Baix Empordà. Analitzarem les dades dels indicadors, veurem com avança la vacunació i sabrem també com està la situació a les escoles. Tots aquests detalls i dades d'aquí un minut. I avui és dilluns i això aquí a Ràdio Capital i al Supermatí vol dir que toca la secció Veus de l'Empordà. Com cada setmana, la Mar Coll ens descobrirà una mica més algun municipi de la comarca. Veurem cap a on ens porta avui. Des d'ara fins a les 9, som aquí al Supermatí de Ràdio Capital. Abans de res, el que hem de fer és saludar la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Comencem saludant a la Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
Dani Cortés, bon dia.
Bon dia.
I també tenim a la Sandrine Busnet, bon dia.
Bon dia.
Comencem amb els titulars, com us deia. Avui analitzarem dades, vacunes i escoles. Per començar, un 40% de la població del Baix Empordà ja ha rebut la primera dosi de la vacuna contra el coronavirus.
La millora progressiva dels indicadors de la Covid a Catalunya i al Baix Empordà va acompanyada d'una campanya de vacunació que avança ràpidament. A tot Catalunya, un 42% de la població ja ha rebut la primera vacuna, aquí al Baix Empordà una mica per sota, el 40%, mentre que el 26% ja tenim la pauta completa.
I com deies, les dades de la Covid-19 segueixen millorant aquí al Baix Empordà.
El risc de rebrot de la comarca és de 59, una xifra que s'acosta a les que hi havia l'estiu passat i que significa que és un risc mitjà-baix. Pel que fa a la taxa de reproducció, aquesta també baixa i és del 0,78.
I com us deia, també repassarem la situació a les escoles, que és una cosa que hem anat fent sempre. Actualment no hi ha cap classe confinada a les escoles de la comarca.
Els primers grups escolars que es van haver de confinar el mes de setembre, pocs dies després de començar el 2020-2021, aquest curs, al cap de dues setmanes, al Baix Empordà ja hi havia una vintena de classes confinades, una xifra que ha anat evolucionant al llarg del curs de la mà de la pandèmia. Ara, però, tot sembla indicar que s'està aconseguint cert control també a la situació a les escoles.
També tenim més notícies, per exemple, Palamós controlarà l'accés a la fosca aquest estiu.
Hi haurà informadors que tindran un control de la gent que entra i surt de la fosca i també hi seran per altres qüestions no relatives a la Covid-19 durant els caps de setmana de juliol i agost. Ara bé, no hi haurà tancament de platges per límit d'aforament.
A Pals finalitzen les obres de millora de la zona comercial.
Amb l'arribada de l'estiu s'han enllestit les obres de remodelació de la zona comercial de Pals. D'aquesta manera es pretén dotar la platja de Pals d'una imatge més acurada amb unes obres incloses dins del pla de millora de platja iniciat per l'Ajuntament de Pals.
I tornem a Palamós perquè demà es debatrà la possibilitat de portar animals a la cala de Pere Grau tot l'any.
Exacte, Esquerra Republicana hi està a favor i Ciutadans, que planteja fer-ho a la platja gran, ha encarregat un informe tècnic per demostrar la inadequació del lloc.
Dos detinguts per robar una bossa de mà a la Bisbal d'Empordà. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 31 i 40 anys per robar bosses de mà distraient les víctimes a Figueres i la Bisbal després de fer petites compres amb les seves targetes de crèdit.
Els fets es remunten al 5 de març, quan una dona va denunciar a la comissaria de Figueres que uns individus li havien pres la bossa de dins del cotxe quan sortia de comprar d'un supermercat.
I més notícies de robatoris. Detenen un home per robar 1.140 euros amb el mètode scalping, que consisteix en distribuir la víctima en un caixer i robar els diners després que hagi teclejat ja el número de seguretat.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 49 anys, de nacionalitat francesa i amb domicili a Montélimar, França, per haver robat 1.140 euros amb el mètode scalping a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
I avui també explicarem que la Ginebra Nut obre negoci de destiloturisme per promocionar la comarca, Paula.
L'objectiu és donar a conèixer les moltes possibilitats que ofereix el territori en aquest tipus de beguda, diuen els responsables de Ginebra Nut. De moment, Nut ha obert unes noves instal·lacions a Vullpellac, on preveu començar a produir rom, a més de Ginebra.
I aquesta cada setmana el president Pere Aragonès va visitar el parc de bombers de Palafrugell i es va reunir amb membres del cos.
Aragonès ha pogut veure les instal·lacions i també els vehicles del parc situat a la zona industrial de la localitat Baix Empordanesa. El president també s'ha trobat amb l'alcalde del municipi, Josep Piferrer, i el delegat de govern a les comarques de Girona, Pere Vila.
Santa Cristina d'Aro ja té nova àrea d'autocaravanes.
S'han acabat les obres de la nova àrea d'autocaravanes iniciades al febrer. Aquesta zona està ubicada a l'esplanada de l'aparcament situat davant de la seu central del consistori.
Una exposició repassa el mil·lenari de la tradició ceramista catalana a la Fundació Mascort.
L'objectiu de la mostra és incentivar l'interès per aquesta pràctica artística d'una tradició mil·lenària. L'exposició es farà a les sales de la Casa Galivern, que és la seu de la fundació organitzadora, la Fundació Mascort.
Molt bé, i acabem amb en Sergi, perquè ens explicarà que els plàstics representen el 45% dels residus que es troben a la conca del riu Ter.
Uns 800 alumnes d'una vintena de centres educatius catalans, majoritàriament d'educació secundària, han estat realitzant mostres al respecte en el marc del projecte Pescadors de Plàstics, una iniciativa del Centre Tecnològic Beta de la Universitat de Vic i Universitat Central de Catalunya.
I ara, quan passen 7 minuts de les 8 del matí, és moment de fer un repàs de la previsió del temps i per això saludem a l'Albert Aparicio. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Déu-n'hi-do, quin cap de setmana de calor que hem passat. Continuaran aquestes altes temperatures durant la setmana?
Doncs sí, si més no, avui i demà encara seguirem parlant de calor que és pràcticament canicular, tot i que tot just ara arribem a mitjans del mes de juny. El cap de setmana passat ha estat molt calorós, amb temperatura màxima que va arribar als 36 graus a Monells i la Bisbal d'Empordà, 34 graus a Torroella de Montgrí i Begú i 32 graus a Castell d'Aro i Palafrugell. Uns registres més propis del juliol i agost, però que tampoc podem parlar de cap rècord, ja que tenim el recent precedent de l'any 2019, quan a finals de juny vam arribar als 40 graus al Baix Empordà. Això sí, temperatura entre 3 i 6 graus més elevada que el juny de l'any passat. Així doncs, avui torna a dominar el temps assolellat i la temperatura màxima tornarà a superar els 35 graus a l'interior de la comarca, amb una temperatura mínima que frega o li costa baixar dels 20 graus a la costa, fent una mica més la guitza per dormir. El canvi de temps arribarà aquesta setmana a partir de dijous, amb el pas d'un front que portarà una baixada de la temperatura, més inestabilitat i alguns ruixats tempestuosos.
Gràcies, Albert. Ara posarem una mica d'opinió al programa d'avui i ho farem de la mà de l'escriptora Sabel Gámez.
Avui per avui, estar de moda no és només seguir un estil determinat pels millors creadors tant del món tèxtil com del món de les arts o dels millors cuiners. És que com més, és crear més moda amb la moda. I d'això en saben molt els que visiten les terres gironines, els que arriben fins a l'Empordà. Que li preguntin a la Rosalia, que ha estat fent la Via Ferrata a Sant Feliu de Guíxols fa pocs dies, o algú dels que ha visitat la varietat de museus que hi ha per la comarca, o els que, entrades ja fa temps comprades, gaudiran de la millor música als millors entorns aquest estiu, als festivals de Cap Roig o a Portaferrada, o d'una bona funció de teatre. Si vols gaudir de la moda creant més moda, vesteix amb els colors de la sorra que limita les platges, del cel a vegades gris, blanc, blau intens i ple d'estrelles, dels tons torrats de les muntanyes, de l'herba verda, del color del mar Mediterrani. Impregna't d'una cultura plena de matisos, perfuma't amb l'aroma que desprèn cada racó, sàcia't d'una gastronomia de qualitat. A on? A l'Empordà?
Molt bé, moltes gràcies, Abel Gámez. Ara és moment de posar una mica de música i ho farem amb Charango, que han publicat fa poques hores el seu últim disc, El Gran Ball, format per 27 noves interpretacions dels seus temes més coneguts. Una d'aquestes cançons és Cançons de Llibertat, en col·laboració amb Lluís Llach, que avui aquí a Ràdio Capital és la cançó del dia.
Hem recollit a poc la vostra flama. No deixarem enrere cap de les batalles. Per calar foc esperarem la tramuntana. Lluna d'enyorança, lluna que ara canta. Plens d'esperança vam néixer inconformistes. Sempre amb la lluita, sempre antifeixistes. Hem perdut la por, un futur s'obre. No teniu presons per tancar tot un poble.
Amb el cor gelat a les entranyes preníem el fil de les muntanyes. Eren tot un poble caminant. Rius de gent seguien la carena i guardava la nit la lluna plena i una cançó trista pels companys. Una cançó trista pels companys.
Sonen al vent cançons de llibertat. Són la resposta de tot un poble despert, seguint tossudament alçats. Venim a capgirar la història. No deixarem de caminar per la memòria dels que van lluitar primer, per les que arribaran demà. Tothom al carrer.
Hem calat foc a la bandera. Contra el poder tenim armada la trinxera. Vivim alhora als dos costats de la frontera. Contra tots els ordres, la ferotge fera.
Els que hi creuaven les muntanyes són els que ara creuen les onades, venuts a l'abisme de la mar. Mentre hi hagi un gest hi haurà esperança, mentre hi hagi algú que obri la casa, un poble rebel llest pel combat. Un poble rebel llest pel combat.
Sonen al vent cançons de llibertat. Són la resposta de tot un poble despert, seguint tossudament alçats. Venim a capgirar la història. No deixarem de caminar per la memòria dels que van lluitar primer, per les que arribaran demà. Tothom al carrer.
Somos los caminos que tejieron vuestras huellas. Somos los poemas que bordasteis en el viento. Nacimos abrazadas a repúblicas sin miedo, a otoños de rojas primaveras. Somos el latido que sembrasteis sobre la piel de heridas viejas y el presente que teñisteis de futuro sin espera. Somos el pueblo que camina.
Lai, la, ra, la, lai. Lai, la, ra, la, lai. Lai, la, ra, la, lai. Lai, la, lai, la, la. Lai, la, ra, la, lai. Lai, la, ra, la, lai. Lai, la, ra, la, lai. Lai, la, la.
Sonen al vent cançons de llibertat. Són la resposta de tot un poble despert, seguint tossudament alçats. Venim a capgirar la història. No deixarem de caminar per la memòria dels que van lluitar primer, per les que arribaran demà. Tothom al carrer.
Supermatí a Ràdio Capital.
Thank you.
Així celebrava el Club Hoquei Palafrugell haver aconseguit la permanència a l'Hoquei Lliga, la màxima competició d'aquest esport a Espanya. Ho van aconseguir en un partit ahir a la tarda contra el Club Patí Vilafranca. Els de Palafrugell han aconseguit empatar 3-3 a la pista del Vilafranca. D'aquesta manera fan bo els 5-3 que van fer a casa. Avui tenim aquí a l'estudi de Juli Pedredo de Ràdio Capital l'entrenador Xavi García. Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Primer de tot, moltes felicitats i moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres avui.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i per, bueno, per començar el dia, doncs, contents. La veritat és que estem molt contents de lo que hem aconseguit, de lo que hem fet i, per tant, serà un dia llarg, però contents.
Suposo que tot l'equip, doncs, això, molt satisfet, no?, d'haver aconseguit aquesta victòria i aquest èxit.
Sí, la veritat és que estem... Segurament és un dels dies d'aquests contents perquè hem pogut exterioritzar una mica el nerviosisme, el que portàvem a sobre de fa moltes setmanes, per haver arribat fins aquí al playout aquest, i la veritat és que molt contents perquè no era fàcil, ahir va ser un partit molt complicat, molt difícil, amb una pista plena, molt ambient, no ens podíem ni comunicar entre nosaltres, els àrbits porten micros i no es podien ni parlar entre ells perquè no se sentien, era, bueno, realment un ambient molt maco, un ambient que feia molt de temps que no es veia,
i
per tant... tot i així, doncs, tirant endavant, doncs, i amb el... bueno, doncs, la veritat és que sí que...
Clar, és que no només era el partit, sinó també aquesta emoció de tornar després de la pandèmia, que també hi va ajudar, no?
Sí, jo penso que aquest any ha sigut un any, bueno, com ja sabem tots plegats, ha sigut un any molt complicat, i en el món de l'esport també ho ha sigut, i hem passat per tot, hem passat per jugar partits sense ningú, hem passat per tenir, doncs, un percentatge de gent molt baix, i hem passat ara, doncs, ja, doncs, una miqueta, doncs, a portes, no diria cobertes, però ahir quasi.
I ara comentaves, ja avançaves en alguna cosa, però jo et volia preguntar com vau viure el partit, perquè és veritat que veníeu amb un resultat favorable del partit d'anada, però em sembla que es van avançar ells al marcador, no? Suposo que vau patir igualment, encara tenia el bon resultat.
Sí, nosaltres sabíem que, bueno, jo ho vaig dir ja des del seu primer moment, perquè ens podia tocar el Vilafranca, ens podia tocar l'Alcobendres, i me preguntaven quin dels dos equips volia. Jo vaig dir que m'era igual perquè confiava moltíssim en els meus jugadors, confiava molt en l'equip, i que m'era igual començar a casa com començar fora. La veritat és que ha sigut una d'aquelles eliminatòries que el factor pista no em feia patir per la confiança que tenia amb ells. Sí que és veritat que aquí a Palafrugell, doncs, vam començar molt bé, amb un 2-0, se'ns van passar per davant amb 2-3, vam poder empatar, llavors vam passar per davant nosaltres, i al final ens vam donar un avantatge de 2 gols, que jo els deia als jugadors que pel partit d'ahir l'avantatge aquesta te l'has de mirar quan falta un minut per acabar el partit, no la podíem mirar abans perquè si no haguéssim, penso que haguéssim fet un mal plantejament de pensar que portàvem 2 gols de renta, i vam dir, doncs, anem a pel partit, anem a guanyar-lo, anem a sortir a guanyar el partit, i sabíem perfectament que, clar, que 0 no quedaríem i que hi haurien gols, i la situació dels gols també era important perquè ells en cap moment es posen a 2 gols de diferència, per tant en cap moment ens empaten, i quan ens feien un gol nosaltres els hi feien un altre.
Clar.
Fins al final del partit que els vam avançar 2-3, i llavors ells ens fan un gol als últims segons, que la cosa ja quasi estàvem celebrant el passe de l'eliminatòria, i per tant, sí, va ser molt complicat, molt difícil, ja t'he dit, i més per l'ambient, no estàvem acostumats, va ser dur.
I en el teu paper d'entrenador, com es prepara o com es gestiona un partit tan important en què l'emoció inevitablement hi juga també un pes important?
Sí, la veritat és que m'he posat a prova aquesta vegada perquè ja n'hem passat diverses de coses, hem passat finals, hem passat copes de la princesa, que fins i tot havíem arribat a acabar anant a penals, i el nerviosisme d'aquestes altres vegades, doncs la veritat és que ho portava bé, no? Aquesta vegada podria ser un mes dur, portem un mes de maig i aquest part de juny molt difícil, amb molta pressió, però pressió, autopressió, del mateix equip, del mateix... de les ganes que teníem tots de tirar endavant això. I sí que és veritat que ha sigut un mes i mig molt dur. El que passa que, bueno, intentes, doncs, com a entrenador també aprendre coses, i és de veure com ho gestionen diferents entrenadors aquest tipus de situacions, i vas aprenent, i ha sigut un aprenentatge també per mi, perquè la veritat és que la pressió era bastant alta i intentaven no exterioritzar-los a cap amb ells, de que ells estiguessin tranquils. Sempre em deia, nostre Xevi, et veiem més confiat a tu que no a l'equip. Jo pensava, Déu meu, si em veiéssiu a mi, ja estaríem arreglats. Però sí que els hi transmetia això, no? La tranquil·litat, confiava moltíssim en ells, perquè era veritat. O sigui, la veritat és que era aquesta, eh? Jo confiava molt en ells, però sí que al mateix temps els nervis eren molt alts, perquè el perdre, el fracàs d'aquesta vegada hauria sigut molt fort.
Sí.
Fort per lo que hem viscut, per la temporada que hem fet. Hem fet 36 punts a l'Hockey Lliga, 36 punts en una Hockey Lliga, si es miressin temporades anteriors, el primer que salvava a vegades no arribava ni a 20, amb 21 punts. N'hem fet 36 i està patint amb 36 punts.
Clar.
Quan ha vingut aquí qualsevol equip i han plantat cara, amb un Reus empatant, amb un Liceo perdent d'un gol. Fins i tot us diria que amb un Barça a la segona part que només ens fa un gol. Amb una temporada així, el premi o la recompensa o no sé quina paraula fer servir, no podia ser el baixar de categoria. No hagués sigut del tot just, i tampoc m'agrada fer servir la paraula justa a nivell de l'esport, perquè a vegades la justícia no sé on trobar-la amb l'esport. Però sí que era complicat, però bueno, finalment ens n'hem sortit i una cosa més que hem après.
I tant. No, és això, a vegades dius, no, és que potser doncs ens ho mereixíem, no, i a vegades no, i és això que dius, no? Que vosaltres no pensàveu que us ho mereixíeu, el resultat de baixar o de...
Sí, és el que et dic, però al final el Vilafranca tampoc es mereixia no pujar, no? I llavors és complicat aquestes coses de... amb l'esport, qui s'ho mereix i qui no s'ho mereix, és complicadíssim, no? La paraula no la sé trobar, però ja et dic que justícia tampoc no, o mereixer, no ho sé, aquí tots ens ho mereixem, tots lluitem per lo mateix. El Vilafranca ha fet un partit d'anada i de tornada espectacular, i m'explicaven de que van fer el millor partit en tota la temporada ahir mateix, per tant són gent que ho han donat tot també, bueno, ens han trobat a nosaltres a davant, nosaltres també ho hem fet, i al final ens ho hem endut. Algun any que havíem arribat a baixar de categoria no havíem arribat a fer ni, em sembla que 9 punts o 10 punts en tota la temporada, i pensaves, bueno, puges, baixes i és el que et toca. Però clar, aquesta vegada hauria sigut molt dur.
Clar, i ara acabada la temporada entenc que la valoració és positiva.
Ara la valoració és espectacular.
Més avui.
Ara és d'aquests dies que mires la nota de l'examen i dius, uah, quina nota que has tret. Sí, estem molt contents. Ara hem de, bueno, hem de, el que diem, no? Assumir el que ha passat, i sabem que és esport i que s'ha acabat, i ara hem d'anar per la pròxima i començar a planificar la temporada que ve.
I com us ha afectat la pandèmia, els protocols, com a equip d'hoquei?
Ha sigut molt dur perquè a nivell, sí que érem una bombolla, que es diu, i les nostres restriccions eren una mica diferents. Però hem anat a fer els partits sense fer proves, sense mascaretes, i hem anat caigent. O sigui, els jugadors, més d'un ha caigut, no? durant aquest període amb la pandèmia. Hem estat molts partits sense poder jugar el dia que tocaven. Alguns per culpa nostra, perquè algun jugador havia agafat el Covid, i altres perquè altres jugadors d'altres equips havien agafat el Covid. O sigui, no va haver-hi un control executiu per part de la federació en aquest sentit. Ens fan ser professionals i no ho som, ens fan estar en una lliga professional però realment no és professional del tot, i llavors aquestes coses passen, no? quan estàs en un lloc on realment no et toca, doncs passen coses aquestes de que dic jo, de gaps dintre del protocol que no van bé, no?
Per què ho diu això, que no us toca?
Bueno, perquè no som professionals, perquè realment no ho som tots, bueno, doncs ara jo m'aniré cap a treballar, els jugadors treballaran, no podem viure del hockey. I estem en una lliga on sí que hi ha equips que viuen del hockey. Hi haurà equips doncs, que són professionals, que es dediquen a això. Llavors, la lliga aquesta és complicat fer una lliga professional quan no tots ho som.
D'acord.
Llavors, això és la part aquesta que fa que es compliquin. Però ja no és només a nivell de club que no ho som, però ja és tota la lliga, la infraestructura. Però després, per altra banda, llavors ells volen fer veure que ho som, i no ho som, no? I aquest, el voler fer veure una cosa que no ets és una de les coses més pitjors que pots arribar a fer, no? I per tant, els protocols no ens han ajudat, ja et dic, partits aplaçats, partits no jugats, quan havies d'anar a fora d'aquí doncs et feien fer antígens, avisaves l'equip que havia de venir doncs, 2 dies abans de que tenies algun cas positiu i havies d'aplaçar el partit. Molt complicat per nosaltres, molt complicat per la resta dels equips, dels clubs, i això sí, ho hem fet tal com tocava, però bueno, no ha sigut fàcil la pandèmia.
No s'ha gestionat del tot bé.
Bueno, com tot, no? La pandèmia ens ha fet ensenyar moltes coses a tots plegats, no? I jo penso que el món de l'esport també ha passat, no? Amb la mainada sense poder entrenar, sense poder fer res. Nosaltres anàvem al pavelló com si res, entrenant les nostres hores. Dius, quina diferència entre els petits i nosaltres? Cap ni una, perquè el Covid no hi entenia d'edats ni de res, però bueno, ens tocava fer aquest tipus de coses. Havíem de jugar els partits sense ningú o públic. Fèiem els desplaçaments per... viatjaves per aquí, anaves a l'aeroport i et trobaves que, bueno, no hi havia ningú. Era una sensació molt bèstia, molt bèstia d'anar pels llocs, per les carreteres i no trobar-te ningú per la carretera. Doncs la veritat, ha sigut una sensació molt rara, la viscuda també durant aquesta pandèmia, i això ha fet que, bueno, doncs el que et deia, no? També, doncs, els pavellons buits, jugar un esport que al final el jugues per la gent, per l'ambient, doncs
que és molt diferent.
Res, no, vull dir, ens podíem comunicar tranquil·lament els jugadors amb l'entrenador, feies un crit, feies qualsevol cosa i et sentien. Ara tornat a la realitat, que bueno, és el que també volíem, només faltaria.
Això, el partit d'ahir també va ser una mica més especial.
Sí, el partit d'ahir allò semblava, bueno, com 3-4 anys enrere.
I també pel que ha dit, entenc que us vau haver de confinar moltes vegades.
Sí, la veritat és que ens hem confinat diverses vegades. No, ara, malauradament, he perdut el número de compte, imagina't, o sigui, no, els jugadors han estat confinats diverses vegades. Et diria que, ara exactament no recordo el número, però et diria que hem estat, em sembla que de 11 partits que n'hem jugat el dia que tocava.
11
partits del total, doncs... 11 partits sense jugar tot el dia que tocava, per tant, són molts de dies de confinament, sí, i tant.
Bé, i ara acabada aquesta temporada, jo sé que és molt aviat, però com encareu la temporada que ve? O almenys com a entrenador, com t'imagines?
Bueno, aquestes coses jo sempre m'agrada explicar-los perquè és veritat, o sigui, forma part de la nostra feina, el club, la junta, jo mateix com a responsable del primer equip, doncs treballes, no?, perquè has de pensar, doncs, en un moment determinat, has de pensar per la temporada que ve, i no ho has de fer-ho ara, ho has de tenir-ho preparat, has de tenir-ho pensat. Això, doncs es treballa, doncs, des del mes de gener, es treballa ja pensant en una temporada següent, encara no saps on estaràs, però has de començar a pensar ja cap on aniràs, i per tant ara és el moment aquell, doncs, que ara haurem de començar, doncs, a decidir les coses, però que ho tens pensat, sí, ho tens pensat des del mes de gener, i estem al mes de juny, per tant, portes molts de mesos pensant aquestes coses, el que en diuen el mercat, no? Doncs els jugadors, el mercat que hi haurà, quins jugadors es quedaran, quins jugadors tindran la baixa, donarem altes, qui està disposat, doncs, a poder venir a Palafrugell, qui vol venir, bueno, doncs aquest mercat de jugadors i d'entrenadors que ara es mourà, doncs una mica el tenim preparat, el tenim pensat, i ara l'hem d'acabar d'executar per seguir, doncs, un any més donant guerra a l'Hockey Lliga.
Suposo que amb positivisme i esperança, això segur, no?
Segur. Una de les coses que tenim clares aquí l'equip i el club i la junta i tots plegats és que positivitat al màxim, ho donem tot, i l'any que ve no serà menys, i jo crec que farem un gran equip per seguir, doncs, un any més a aquesta categoria.
Molt bé, doncs, Xavi García, entrenador del Club Hoquei Palafrugell, moltes felicitats una altra vegada i moltes gràcies per haver vingut avui aquí a l'estudi i parlar amb nosaltres.
Bé, doncs, moltes gràcies a vosaltres, i bueno, volia aprofitar l'ocasió, doncs per donar les gràcies també, doncs, a l'afició de que pobres aquest any s'ho han passat malament, ens han vist per la tele i prou, a l'afició, als pares, a les famílies que formen part del club, que sincerament, doncs, segur, que sense ells aquestes fites no es podrien aconseguir. Gràcies a la junta, perquè també fan una feina que no es veu moltes vegades i molt dura, i en un any així ha sigut molt complicada. Gràcies a, doncs, als patrocinadors que malauradament, doncs, això no ho tirem endavant si no hi ha patrocinadors, i per tant gràcies a tots ells, des del primer fins l'últim, a l'Ajuntament per confiar en nosaltres i per fer veure, doncs, que, bueno, fer veure no, per ajudar-nos, no? Per donar un cop de mà al club, per donar un cop de mà a l'equip, i per fer veure que Palafrugell està al mapa de l'esport i ajudar-nos, doncs, a tirar endavant una temporada més, i per tant agrair a tothom, no em vull deixar ningú. I per tant, merci també a vosaltres per això, per fer una mica de difusió del hoquei aquí a Palafrugell.
Només faltaria, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Del 17 de juliol al 15 d'agost torna al Festival Portal Blau amb les actuacions de Manel, Oques Grasses, Maria Arnal i Marcel Bagés, Andrea Motis i Randy Grier, Judit Nederman, Su, Manu Dix, Alba Carmona, Daphne Crizaràs, Miqui Núñez i molts més. Festival Portal Blau, del 17 de juliol al 15 d'agost a l'Escala i Empúries. Tota la info a portalblau.cat.
El producte més fresc arriba a Platja d'Aro. Vine a la gran obertura de Matller Origen i participa al sorteig d'un lot de fruita i verdura per tot l'estiu. T'esperem el 18 de juny a l'Avinguda Castell d'Aro 46. L'alimentació saludable i sostenible a Platja d'Aro ara la trobes a Matller Origen. T'hi esperem.
Al Complex Jocs de l'Estartit us convidem a una jornada completa i fantàstica. De primer, restaurant Swift Takeaway. Les millors hamburgueses d'autor, tapes de disseny, amanides, pollastres a l'as, pizzas... I de segon, diversió assegurada per tota la família al parc d'atraccions Jocs. Karting, circuit de motos, tobogan, llits elàstics i un munt d'atraccions. Si busques el menú perfecte per tothom, restaurant Swift Takeaway i Jocs a l'Estartit.
Supermatí a Ràdio Capital.
Passa un minut a dos quarts de nou del matí. Som al Supermatí de Ràdio Capital i ara és hora de començar a repassar les notícies d'actualitat aquí a la comarca. Com us avançava al principi, avui farem un repàs de com està la situació epidemiològica al Baix Empordà i farem repàs d'indicadors de vacunes, de veure com avancen les vacunes i també de com està la situació a les escoles. Començarem parlant de vacunes. La millora progressiva dels indicadors de la Covid-19 a Catalunya i al Baix Empordà va acompanyada doncs, d'una campanya de vacunació que avança ràpidament. De fet, segons la pàgina web de Salut, a dadescovid.cat, a la comarca hi ha un 40,9% de la població que ja ha rebut la primera dosi, que són unes 54.000 persones, i un 23,9% que ja té la pauta completa, que són unes 30.000 persones. Repassem més detalls amb en Dani Cortés.
Durant l'última setmana s'han vacunat 3.742 persones. En els últims dies s'ha començat a vacunar la franja d'edat dels de 40 a 49. De moment, el 27,4% de les persones del Baix Empordà d'entre 45 i 49 anys ja han rebut la primera dosi, mentre que un 3,7% ja té la pauta completa. En canvi, un 3,8% de les persones d'entre 40 i 44 anys han rebut la primera dosi i un 1,6% la pauta completa. Un percentatge que segurament creixeran de manera important les properes dues setmanes a causa de les campanyes de vacunació massiva que hi ha organitzades a 3 punts de la comarca. Comencen de i duraran fins al 29 de juny. 7 jornades de vacunació massiva sense cita prèvia a la Bisbal, a Palafrugell i a Torroella. Comencen a Torroella de Montgrí demà i demà passat no l'altre, és a dir, dimarts 15 de juny i dijous 17 de juny per persones d'entre 40 i 59 anys. A la Bisbal d'Empordà 18 i 21 de juny, per persones d'entre 40 i 49 anys, al pavelló Firal. I a Palafrugell, 21, 22 i 29 de juny, per persones d'entre 40 i 49 anys, al pavelló annex del poliesportiu.
Molt bé, i si a tot el país les dades de la pandèmia són bones, també repassarem els indicadors al Baix Empordà perquè les dades encara són més baixes.
El risc de rebrot de la comarca és de 59, una xifra que s'acosta a les que hi havia l'estiu passat i que significa un risc baix mitjà. Pel que fa a la taxa de reproducció, aquesta també baixa, és del 0,78. Cal recordar que aquesta és una de les dades més importants i que en aquest cas indica que la pandèmia està controlada ara mateix al Baix Empordà. Durant l'última setmana s'han detectat 37 positius a la comarca i el percentatge de proves PCR i test d'antígens positives segueix una tendència a la baixa i és del 2,71%. Bona senyal, tenint en compte que l'OMS indica que ha de ser menor del 5%.
També tenint en compte que aquest percentatge de positivitat va arribar a ser realment altíssim a tot arreu, aquí també aquí el Baix Empordà, però bé, ara 2% està realment molt bé. I aquestes bones xifres també indiquen, segons la pàgina web oficial d'Educació, que no hi ha cap classe confinada al Baix Empordà.
Sí, els primers grups escolars es van haver de confinar el mes de setembre, pocs dies després de començar el curs 2020-21. Al cap de dues setmanes, al Baix Empordà ja hi havia una vintena de classes confinades, una xifra que ha anat evolucionant al llarg del curs de la mà de la pandèmia. Ara tot sembla indicar, però, que s'està aconseguint cert control també la situació a les escoles. En l'àmbit català hi ha 332 grups confinats d'un total de 72.000 aproximadament, per tant, classes confinades representen el 0,46% del total. També hi ha dos centres que estan confinats i han hagut de tancar les seves portes.
cada dia és que aquí a Ràdio Capital i al Supermatí expliquem notícies de l'estiu, perquè ja el tenim molt i molt a prop. Avui hem d'explicar que Palamós controlarà l'accés a la fosca aquest estiu. Paula.
Els caps de setmana de juliol i durant l'agost hi haurà informadors a platges que en general estan més plenes, com la fosca, per tal que si hi ha molta gent a la platja puguin retenir a les persones que volen entrar i les facin esperar. Així ho ha avançat Xavier Lloberes, regidor del Medi Ambient, a Ràdio Capital.
Tindrem informadors de platja que faran una mica d'ullada i faran d'informadors també de qualsevol succés que pugui passar a la platja. Llavors, els vam agafar l'any passat pel tema de Covid, aquest any els farem una mica més amb temes generals que puguin sorgir a la platja i que puguin ajudar la gent en qualsevol dubte d'informació.
Aquest any el Procicat no parla de distància de seguretat ni ús de mascareta a la platja. Per tant, aquests informadors tindran un control de la gent que entra i surt de la fosca i també hi seran per altres qüestions no relatives a la Covid-19.
Molt bé, ara anem cap a Pals, perquè hem d'explicar que han finalitzat les obres de millora de la zona comercial. Sergi.
La reforma ha consistit en l'ampliació de la vorera del costat de la zona comercial i així la zona de vianants tindrà més amplada i es podrà passejar per les botigues i locals de restauració amb més espai. També s'ha tornat a pavimentar la vorera lateral del mateix carrer i s'ha millorat la il·luminació de la zona. Pel que fa a l'aparcament, tot aquest tram passarà a ser de zona vermella, fet que permetrà més rotació de vehicles. Així mateix, s'ha canviat la ubicació dels contenidors de reciclatge, els quals s'han delimitat amb protectors de fusta. Amb totes aquestes intervencions, els comerciants de Pals veuen acomplerta la seva petició de disposar d'una àrea més acollidora per als visitants.
I el que es vol amb aquestes remodelacions de la zona comercial és dotar la platja de Pals d'una imatge més acurada, oi?
Sí, aquestes obres estan incloses dins del Pla de Millora de Platja iniciat per l'Ajuntament de Pals. Són unes reformes que contemplen també la remodelació de les rotondes, la neteja i millora de parcs públics, l'arranjament de voreres i del passeig del Grau.
Tornem cap a Palamós. El ple debatrà demà la possibilitat de portar animals a la cala de Pere Grau durant tot l'any. Sandrin.
Així és. Demà es debatrà el ple de l'Ajuntament la modificació de l'ordenança de protecció, control i tinença d'animals amb l'objectiu d'habilitar la cala de Pere Grau perquè s'hi pugui portar animals de companyia durant tot l'any. El projecte està proposat per l'equip de govern d'Esquerra Republicana, però Ciutadans sosté que el lloc no és l'adequat i ha encarregat a una empresa privada un informe tècnic per demostrar-ho. Cristóbal Posades, portaveu municipal d'aquest partit, així ho va explicar a Ràdio Palamós.
Nosaltres hem demanat un informe extern des del meu grup perquè diguin si aquella platja està adequada realment per animals de companyia, inclús per a persones. Si m'ho diuen, m'hauré de callar i s'ha acabat. Doncs, després veurem. Si s'ha de fer en proves perquè el senyor Lloberes està convençut que aquella platja és la més adequada, doncs amb l'informe que jo presentaré extern veurem a veure si aquella platja està adequada o no. Si està, doncs m'hauré de callar i l'aplaudiré i diré, bueno, pues adelante. I si no està, doncs li diré que aquella platja no està adequada i que un informe tècnic diu que aquesta platja no està adequada. Al final, és el que te deia, o sigui, hem de ser crítics amb tot aquest sentit i amb tot el que se fa si no estem d'acord, i no estem d'acord. Aquella platja no està adequada per minusvàlids, no està adequada per res, llavors per persones amb capacitat, amb disminució de poder caminar, com la gent gran que tinguin els gossos, o sigui, al final estem discriminant que hi pugui arribar o no gent.
I així, Sandrin, quina és la proposta de Ciutadans?
Ciutadans demana que l'espai permanent per a ells sigui la platja gran, que de moment només es pot acollir entre novembre i març. Esquerra Republicana s'hi oposa, argumentant que s'hauria de fer una nova modificació de l'ordenança amb el corresponent procés de participació ciutadana, la qual cosa requeriria massa temps.
Ara us portem una notícia que us avançàvem divendres, però ara en explicarem més detalls amb en Sergi Villena. I és que dos homes han estat detinguts per robar una bossa de mà a la Bisbal d'Empordà.
Els fets es remunten al 5 de març, quan una dona va denunciar a la comissaria de Figueres que uns individus li havien pres la bossa de dins del cotxe quan sortia de comprar d'un supermercat. Els lladres van aconseguir distreure-la del pàrquing quan marxava amb el seu cotxe. Amb el mateix modus operandi, el 2 de juny a la Bisbal, un home va distreure una dona que sortia d'un supermercat i estava carregant la compra al vehicle. En aquesta ocasió, la víctima va adonar-se de l'engany i va poder estirar la bossa de mà, però no va poder evitar que se l'emportessin.
Els lladres el que fan és enganyar les víctimes quan un d'ells llença monedes o bitllets a terra molt a prop de la víctima, dissimulant que li han caigut i, mentrestant, es troba a l'aparcament d'un supermercat.
Un cop aconsegueixen la bossa amb les targetes bancàries, els lladres aprofiten per fer compres de petites quantitats sense superar el límit permès i d'aproximadament uns 50 euros. També fan extraccions fraudulentes als caixers. En aquests dos casos, els lladres es van endur amb el botí, documentació diversa, uns 400 euros i efectes personals. Amb les targetes de crèdit sostretes, van fer compres d'imports no superiors a 50 euros en estancs de Figueres i de Sarrià de Ter. Els Mossos van enxampar el primer dels implicats el 26 de maig a Cornellà de Llobregat. Els agents van identificar un home de 31 anys que tenia una ordre de detenció per part de la Unitat d'Investigació de Figueres i de la Bisbal. El segon implicat el van detenir uns dies després, el 2 de juny, també en el marc d'una identificació. Tots dos, amb múltiples antecedents per fets similars, van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial. La policia aconsella desconfiar, estar sempre alerta i evitar distraccions que tenen com a objectiu l'engany per robar les pertinences i denunciar en cas de ser víctima o testimoni d'un fet delictiu.
I Sergi, ens quedem amb tu perquè malauradament tenim una altra notícia sobre robatoris. Detenen un home per robar 1.140 euros amb el mètode scalping, que consisteix en distreure la víctima i robar directament en el caixer automàtic mentre ella està traient diners. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per haver robat aquests diners amb aquest mètode a Castelló d'Empúries.
Els fets van passar el 30 de maig quan els Mossos d'Esquadra van rebre la denúncia d'un home de 77 anys. La víctima va explicar que dos homes se li havien acostat mentre traia diners en un caixer d'Empúria Brava i l'havien distret fent creure que la targeta s'havia quedat a dins del caixer. Després, l'home va veure que li faltaven 1.140 euros. Els agents van començar una investigació per esclarir els fets i, finalment, el 8 de juny, van detenir un dels dos autors com a presumpte autor d'una estafa amb el mètode scalping. La investigació, però, està oberta i per això no es descarten noves detencions. El detingut, a qui li consten antecedents, va passar el dia 9 de juny a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Figueres, que en va decretar la llibertat amb càrrecs.
Vinga, ara canviem de tema. Una ginebra baixempordanesa, Nut, ha tirat endavant un negoci de destiloturisme per tal de promocionar l'entorn de la comarca. Paula.
L'objectiu de Nut és mostrar les moltes possibilitats que ofereix el territori en relació als destil·lats, un tipus de beguda poc coneguda. En aquest sentit, un dels fundadors de la Ginebra, Nut, Albert Prats, diu que esperen que el projecte serveixi per mostrar les possibilitats que té aquest món a la demarcació de Girona i també per atraure turisme. De moment, Nut ha obert unes noves instal·lacions a Vull Pallac, on preveu començar a produir rom a més de ginebra. La ginebra Nut va néixer fa 10 anys de la mà d'en Joan Bofill i que després han mantingut Albert Prats i en David Urgell. Una dècada després de produir la primera ampolla de ginebra feta exclusivament a l'Empordà, la destil·leria vol anar un pas més enllà i obre les portes per donar a conèixer aquest tipus d'esperits. Albert Prats explica que la gent no és conscient de la gran quantitat de plantes que hi ha a la comarca que permeten obrir un gran ventall d'oportunitats.
Podem pensar que el Montgrí i Gavarres, estem entremig, que ens dona una quantitat de, a nivell d'arboristeria, no us ho podeu imaginar.
I per què aposten pel destiloturisme?
Busquen fugir del prejudici que Catalunya no pot ser una terra d'estilats. La voluntat de l'empresa, expliquen els dos socis, és també col·laborar en la promoció del Baix Empordà. Ara han començat les proves per elaborar un rom i els visitants podran veure el procés de producció amb un alamí tradicional i un altre de professional, que permet incrementar la producció i que funciona amb biomassa.
El negoci de l'empresa Nut es va iniciar fa uns 10 anys, Què explica el seu soci David Urgell?
Comenta que quan van començar tenien clar que no es volien centrar en ser només una destil·leria, sinó que apostaven per anar una mica més enllà. Ara, en plena pandèmia, han apostat per invertir per tal de donar a conèixer tant els seus productes, però alhora aportar un valor afegit a la comarca.
A part de produir, d'elaborar destil·lats i així, havíem de donar-los a conèixer i una manera és obrir les portes obrir les portes i fer entrar tot el flux de visitants i turistes del Baix Empordà i el Empordà en general.
De fet, les ginebres Nut han arribat més enllà de Catalunya i des de fa uns mesos s'exporta a països com Dinamarca. A banda de la ginebra tradicional Nut, fa uns anys van incorporar tres línies noves, una aromatitzada amb poma, una altra amb hibisc i una altra amb clitòria. Fa poc, més d'un any, van treure la línia bàsic a un preu per competir amb les grans marques.
Ara tornem cap a Palamós. El Palamós Club de Futbol i la Fundació Esportiva de Palamós han arribat a un acord de col·laboració, Sergi.
Amb la idea de revitalitzar el futbol base palamosí, el Palamós Club de Futbol i la Fundació Esportiva Palamós volen impulsar un nou projecte esportiu de manera conjunta. Les dues entitats tenen la intenció de fusionar-se i començar una nova etapa que regeneri el futbol formatiu del municipi, dotant-lo dels recursos necessaris que permetin un desenvolupament comú.
Aquest intent d'establir un conveni de col·laboració, de fet, ve de lluny, no?
Efectivament, ja que a començaments del 2019 els dos clubs ja van estar parlant de fer camí de manera conjunta. Finalment no es va arribar a una entesa i el tema va quedar aparcat. Al cap de poques setmanes, però, es van reprendre les negociacions i es va signar un conveni d'afiliació amb una vigència de 2 anys. L'arribada de la pandèmia, malauradament, ho va aturar tot i ara es vol rubricar un pacte definitiu que consolidi el projecte. Està previst que aquest compromís entre els dos clubs quedi ratificat en la imminent assemblea de socis del Palamós Club de Futbol, que es celebrarà durant la primera quinzena de juliol. Mentrestant, el propi Palamós Club de Futbol assumirà la gestió econòmica, esportiva i social de totes dues entitats.
I per acabar, anem cap a Palafrugell, perquè aquest cap de setmana el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha visitat el Parc de Bombers de Palafrugell el dissabte.
Una visita que ha servit per reunir-se amb membres del cos, entre els quals el cap de la regió de Girona, Jordi Martín. Aragonès ha pogut veure les instal·lacions i també els vehicles del parc situat a la zona industrial de la localitat Baix Empordanesa. Després de veure's amb els efectius dels bombers, el president de la Generalitat s'ha reunit amb l'alcalde de Palafrugell, Josep Pi Ferrer, i el delegat del govern a les comarques de Girona, Pere Vila.
Gràcies, Paula. Fem una petita pausa i de seguida tornem per saludar la Marc Coll i la secció Veus de l'Empordà.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Ara que fem 20 anys, ja podem dir que som una mica grans i podem fer allò que tant els hi agrada als avis. Explicar batalletes. Cada dissabte amb la Marc Coll, amb Marc Clapés i amb Miquel 40, el veterano de la casa, repassarem tot el que ha passat en aquests 20 anys de Ràdio Capital. Així que agafa sabatilles, manta i sofà i prepara't per repassar la nostra vida i miracles. 2001-2021, 20 anys de Ràdio Capital. Cada dissabte, de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis a radiocapital.cat. Saps on es fabriquen les cançons que sonaran en un futur? Al Factoria Musical. Et posem tot allò que serà un èxit i repassem què s'escolta arreu del món. Combinat amb les cançons que ho van petar en el seu moment. Factoria Musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Falten exactament 11 minuts per les 9 del matí. Som al Supermatí de Ràdio Capital i com cada dilluns acabarem el programa amb la secció que ens apropa als municipis del Baix Empordà, Veus de l'Empordà. Bon dia, Mar.
Bon dia, Anna, què tal?
Molt bé. molt contenta de tornar a coincidir amb tu aquí al programa.
Doncs sí, ara feia dies que no coincidíem.
Sí. La setmana passada vam conèixer de ben a prop el municipi de Sant Feliu de Guíxols, un dels més poblats del Baix Empordà, de la mà d'un reconegut escriptor guixolenc, que és Antoni Sala. Avui seguim a Sant Feliu, Mar.
Doncs sí, Anna, avui seguim a Sant Feliu i aquesta setmana, aprofitant això que deies, que el darrer dilluns vam fer una mirada al passat del poble d'Antoni Sala i com ha crescut al llarg dels anys, avui mirarem quin és l'estat de la cultura local de la mà de l'associació Alef, que és una associació que vol promoure l'organització d'activitats culturals al poble. Per això avui ens acompanya l'Anna Gutiérrez, membre d'aquesta associació. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Bon dia.
Anna, bon dia.
Què tal, com estàs?
Bé, amb un dia molt, molt maco i assolejat i actiu. Sí, estic aquí disposada per servir-vos.
Doncs sí, per explicar, no, què és aquesta associació i en què consisteix, perquè això anava a preguntar-te per començar l'entrevista, per la gent que no hagi sentit a parlar de vosaltres, què és Alef?
Mira, Alef és una associació cultural que es va crear en l'octubre del 2017. És una associació que vol promoure i organitzar les activitats que vagin en l'àmbit cultural. I nosaltres entenem que contribuir a fer entendre la cultura no com un mitjà, és un mitjà per activar la cooperació de les persones i no vendre com un bé de consum. Això es logra mitjançant la comunicació, que és en realitat l'objectiu de la participació ciutadana. A veure, Sant Feliu i compta amb una sèrie d'events que ja organitza el que és cultura de l'Ajuntament i les propostes, bueno, que són ben conegudes aquí a Sant Feliu, com la Porta Ferrada, el Festival de la Porta Ferrada i, bueno, el Thyssen i les altres coses. Mira, acabem de passar un cap de setmana
més populars, no?
Sí, són populars o que d'alguna manera l'Ajuntament col·labora. Per exemple, acabem de passar un cap de setmana preciós, que era el cap de setmana del conte. Tota la ciutat va col·laborar, posar en cada carrer un conte clàssic i va haver explicar contes tot el cap de setmana. També aquest cap de setmana se celebrava, gràcies a la col·laboració també de l'EF amb l'associació Força 3, amb col·laboració també amb Greenpeace, el que era una sèrie d'activitats mainada de cara a lo que era la setmana de Salvem els Oceans. Però bé, bueno, nosaltres també com a associació volem activar la participació del jovent, ja que a Sant Feliu des de fa relativament poc l'Institut de Batxillerat Sant Elm ofereix la possibilitat de batxillerat artístic, doncs també nosaltres hem proposat convidar a crear aquestes activitats.
Sí, perquè això que comentes... Sí, això que comentes, Anna, que un dels objectius, no, que teniu a l'associació és involucrar aquestes noves generacions al món cultural, no? I per això teniu aquest acord amb l'institut que ara comentaves, que és Sant Elm d'aquí, de Sant Feliu de Guíxols. Heu trobat aquesta implicació per part dels alumnes des de que vau començar amb l'associació ara el 2016?
Sí, a veure, com a totes les coses s'han de conrear perquè les coses passin i has d'estar a sobre per anar fent propostes i fent teixits. Alef ha anat fent teixit amb els alumnes. Van fer diverses coses amb ells. Una que, per exemple, en Guixart va ser una de les exposicions col·lectives, tant dels artistes locals, però també dels estudiants. Van fer alguna proposta de teatre, un Sant Jordi, amb la mà d'un artista, però també amb els estudiants que van participar. I portem ja dues edicions de Los Aparadors Vius, en donde els estudiants que estan a batxillerat o que estan estudiant exposen les seves obres en Los Aparadors dels Comerços de la ciutat. Llavors nosaltres com a associació doncs, fem tota la moguda d'ajudar-los, de recollir-los, de contactar, de portar els quadres i que quedin exposats. Ells també... Digue'm.
No, digues, acaba, Anna. No, digues, no pateixis, acaba.
No, altres projectes, com transformar unes escales en un carrer, que es diu carrer Penitència, doncs tots els alumnes han anat proposant com murals visibles que s'enganxen al frontal de les escales. Nosaltres també, com a associació, portem, ens hem fet càrrec de les exposicions que es fan a la Casa Irla. La Casa Irla, no sé si coneixeu, és un espai preciós que té Sant Feliu, en donde és la Fundació Irla, era l'antiga casa de la família Irla, del president Irla, que es va convertir, era una antiga taverna, però que compta amb un, com una sala de teatre petiteta que ha donat peu per a múltiples coses, o sigui, presentacions de llibres, concerts, xerrades, i té una sala expositiva i a l'Eva llavors des de fa aquests anys, des de l'octubre del 16, hem fet exposicions cada bimensual. I en aquestes exposicions ha participat tota mena de persones, artistes de recorregut, com artistes novells, joves. Això és el que ens interessa a nosaltres.
Perquè i durant aquest any i mig, Anna, no, en el que hem hagut de viure una situació complicada, sobretot pel món cultural, com us heu hagut d'adaptar a l'associació? Seguíeu actius o vau haver de fer una parada?
Vam tenir de fer una parada, és clar. Penso que l'última acció que es va fer va ser precisament en el 19. Estàvem col·locant una sèrie d'obres que eren els espais que parlen. Vam anar triant, parets que estaven o deixades o llocs on creiem que diguéssim, la presència de la creativitat o de l'art o de la bellesa podia enaltir i millorar els espais. I l'última que es va col·locar va ser al passeig, just va venir la pandèmia i hem quedat tancat. O sigui, ens hem anat comunicant i reunir-nos amb molt poques 3-4 persones per anar fent xerrades i portar les coses a terme, però realment per pressuposar una parada. Ara, hem recomençat una altra vegada en força, perquè aquest any vam fer una altra vegada els aparadors, ja estic dient del 21, però l'any 20 va ser molt, molt dur per tothom, a nivell de cultura o de reunions o de fet de col·lectius. Era molt difícil.
No, totalment. I abans de tota aquesta situació, creus que la cultura al poble gaudia d'un bon estat de salut? Perquè vosaltres realment sou una associació ben jove, si vau començar això el 2016.
Mira, la meva mirada, això és personal, o sigui, l'EFE és una associació jove, però jo penso que Sant Feliu té múscul cultural. De les coses que vinguem des de fora, d'una gran ciutat de on jo vinc, de lo que a mi em captiva és que Sant Feliu té vida tot l'any. I n'hi ha moltes associacions. Estan associacions excursionistes, fotogràfiques, filatèliques, de vela, d'escola, d'art, de música, de teatre, n'hi ha moltes coses. I com que tot això que s'ha estat coent en quietud, doncs ara surt una altra vegada al carrer amb ganes de fer. Doncs nosaltres ara, a l'EF, ara acaba de firmar, o està en el procés de fer un conveni amb l'associació fotogràfica, que no sé si els que coneixeu Sant Feliu és un poble que ha crescut i que té, diguéssim, la part de baix, la que vora mar, diguéssim, que és la ciutat clàssica, però té tot un desenvolupament cap a dalt, que és la part de dalt i la part de baix. I sentim que és important fer teixit entre la part de dalt i la part de baix. I llavors, doncs precisament a través d'unes mirades de fotògrafs anirem col·locant uns cubs, on anirem teixint el poble. Ens interessa que tothom que sigui el més inclusiva possible la nostra associació, o almenys les coses que fem.
Doncs Anna, moltes gràcies per ser avui aquí al Supermatí. Ens ha agradat molt conèixer l'EF. Ens seguirem pendents. Moltes gràcies.
Sí, esperem no anar-vos seguint i que aneu fent treballant en un futur doncs, amb tot això que hem anat parlant avui a l'entrevista i la secció.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Gràcies, adéu.
Abans de tancar el programa, fem un últim repàs de la previsió del temps amb Albert Aparicio.
Comença la setmana.